Bon dia, passen 4 minuts de la 1 del migdia. Avui comencem aquesta hora del vermut una miqueta abans. No sé si serà la fira o què, però la ràdio ens porta a que avui no els puguem oferir el butlletí de Com Ràdio. Avui, aquesta hora del vermut, amb què m'acompanya al meu costat la Rosa Gairal. Bon dia.
Avui fem el programa 5 senyors i una senyora.
Sí, avui la veritat és que som una bona colla de gent. Passa a vegades en aquesta tertúlia, i sobretot quan t'arriba un convidat que és que li has de dir, sisplau, queda't. Senyor Jaume Borràs, que li diem bon dia.
Bon dia,
senyor
Borràs. Hola, bon dia. Bon dia i
estic
molt content de fer-vos una estona de companyia, això sí, amb la lògica preocupació ni que visqui amb un brió dels esdeveniments negatius pel poble i la comarca, i la meva solidaritat ni que serveixi per tota la gent que potser ara ho està passant malament.
En parlarem, la setmana passada es va convertir en una hora del vermut monogràfica sobre la Falbar, i aquesta setmana desgraciadament hem de tornar a parlar pels fets que es van produir ahir, que en parlarem més endavant. També donem la benvinguda a Jordi Puigeu, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miquel Perelló, membre del CIP.
Bon dia.
I el Raül Abella, ja que comença a ser tertulià habitual, cosa que a mi m'alegra molt.
Hola, bon dia.
Me queixaré,
perquè per què?
Jo volia sempre tenir el Raül al meu costat i no hi havia manera. Li has hagut fer un bon contracte.
Bueno, jo diria que els meus fills ara són una mica més autònoms, i gràcies a això recupero jo la meva autonomia.
Quedo satisfet.
Val a dir que la temporada passada ja vaig començar a picar pedra.
Molt bé.
I al final...
Ha donat els seus fruits.
Bueno, dona, la casualitat i el que deia el Raül... ha fet...
Autonomia recíproca al 100%.
Bueno. Ell sempre me deia vindré, en futur, imperfecte, i el vindré, al final ho he complert, no?
Però la vida fas coses i n'hi ha que tens ganes de tornar-les a fer, i la ràdio d'entrada no sempre hi serà.
Bueno, senyors, senyora, com els deia, avui hem de parlar de tornar a parlar de la Falbar, i la veritat és que ho vull fer amb una... llegint una carta que va arribar aquí a Ràdio Falset, precisament a l'hora del vermut. Vull deixar ja constància que no sentarà precedent, o sigui, no tornaré a llegir cartes anònimes que arriben a l'hora del vermut, però aquesta en qüestió, degut a que reflexa molt bé l'estat d'una quarantena de persones de Falset i comarca, i perquè s'aporten dades que la setmana passada no vam dir correctament, doncs per això passo a llegir aquest document. Comencem. Hola, sóc una gran seguidora del vostre programa, l'Hora del Vermut. Em dirigeixo a vosaltres amb una carta perquè en directe no sé si hagués sabut dir tot el que penso en aquests amargs moments, o bé si degut als nervis em deixaria alguna cosa per dir-vos. Sóc una treballadora de Manufactures Falbar, i l'altre dissabte, per raons personals, no vaig poder escoltar el programa, però vaig escoltar la repetició de diumenge a la nit. Jo voldria afegir respecte als acomiadaments que tots els treballadors ho estem passant molt malament, amb una gran pressió psicològica, una agonia en vida, i així hem anat passant els dies i les setmanes, esperant a poc a poc un degoteig d'esdeveniments molt incerts per nosaltres. Tots estem a la famosa llista, que és com una loteria que no sabem a qui tocarà, i això et va consumint per a dins fins que arribi el maleït dia. Val a dir que el maleït dia va ser ahir. També voldria aclarir una cosa. L'altre dia vam preguntar pel carrer, així que heu firmat l'acomiadament de les 43... Vull aclarir que nosaltres no hem firmat cap acomiadament. El que hem fet és acceptar les condicions que proposa l'empresa, perquè si una era dolenta, l'altra era pitjor. La dolenta és de 14 mesos a 20 dies més, 3 mesos que els paga l'empresa per a cobrir l'atur de 8 hores, ja que fa més de mig any que estem treballant a jornada reduïda de 6 hores, i a l'hora de cobrar, el subsidi de l'atur només té en compte l'últim mig any treballant. Això és un acord que els treballadors vam demanar a l'empresa, que si mai anéssim a l'atur ens poguessin paguessin aquesta diferència. Per tant, només cobrarem un 70% de 6 hores els 3 primers mesos, i a partir del quart 60%. La pitjor era de que no acceptéssim l'ERO, l'empresa tanqués portes i anéssim tots al carrer sense indemnització, a cobrar de fogassa, a saber quan i el mínim del mínim, que són 20 dies a 12 mesos, i a més l'atur se'ns quedava a 6 hores, ja que, com hem dit abans, només comptaven els últims 6 mesos. Els que quedin també feien rai. Espero que tot pugui tirar endavant i es pugui sortir d'aquesta maleïda crisi. Explicat això, demanaria a la gent que a l'hora de fer comentaris mirés una mica com diu les coses, ja que per nosaltres és una situació prou dolorosa, perquè al damunt et facin responsable dels acomiadaments. La responsable és únicament l'empresa i nosaltres som el resultat. Personalment ho estic portant bastant malament. Són molts anys i molts anys donen per molt. Hem passat tota una vida allà dins. Vam entrar siguent uns crios, vam passar la joventut, els festejos, casaments, hem sigut mares i àvies, i ara ens trobem en una edat adulta i amb els peus al carrer, sense ofici ni benefici. unes són solteres, que feia rai, les altres casades amb fills en una edat preuniversitària o universitària, el qual comporta una gran despesa econòmica, i les altres amb una edat de prejubilació però que no es poden jubilar. I ja em direu, quin panorama. Diuen que es tanca una porta i s'obre una finestra. A nosaltres, de moment, la porta se'ns ha tancat. I la finestra? De moment, no ho sabem on és. Els polítics ara es volen posar fil a l'agulla, una mica tard, no? Diuen que som nosaltres els que ens hem d'espavilar, però prou van venir amb roses a buscar el vot a les portes de l'empresa, els uns, i els altres ens esperaven a l'entrada del mercat. Això fa donar la fe als polítics? Personalment, cada dia em sento més decebuda i més desprotegida de tots els polítics. Tots prometen molt i quan els necessites no hi són mai. Em sap greu deixar a moltes companyes, hem sigut com una gran família amb les seves coses bones i dolentes, amb els petits i grans defectes i amb els seus bons i mals moments, però a la fi són companyes i algunes unes grans amigues i sobretot persones. Confio que algun dia trobarem feina, no sé quina, l'esperança és l'únic que ens queda i no és per mai. Per acabar, només em queda dir ànims i endavant, companyes, que valem molt, no ens acovardim i que ens en sortirem d'aquesta. Perdoneu si m'estàs massa, necessitava esvergir-me i que la gent no sapigués. Es despedeix de tots vosaltres, una molt agraïda radioient del vostre programa, que per cert us felicito per tan bona feina i us encoratjo a que tireu endavant. Gràcies, Ràdio Falset. Una treballadora, Falset, 23 de novembre. Un testimoni que parla de per si sol, el repeteixo, va arribar el dimarts de la setmana passada, els esdeveniments, no sé si dir que s'han accelerat o senzillament han seguit el seu curs, i ahir, a les 12 del migdia, es coneixia el nom de les persones que es queden i també les que són acomiadades. Com ho veieu?
Bé, jo diria que m'agrada com s'acomiada en aquesta carta, perquè és l'única cosa que he apuntat així el paper que he destacat, no? Que volia dir el valor de les persones, no? O sigui, realment segur que hi haurà una mobilització política, jo crec que la gent local treballarà perquè funcioni, ho he sentit a l'informatiu i jo crec que serà així. Probablement una falta de previsió, el naixement del polígon, tot això hauríem d'anar pensant que Falset ha de ser el motor de la comarca i, per tant, ha de trobar un equilibri entre el que és la comarca del Priorat, amb els seus tòpics, diguéssim, el tòpic del vi i de l'agricultura, però l'ha de fer de motor i l'ha de fer a través del polígon i saber treure empreses que ens donin un equilibri en aquesta comarca. Sé que és difícil, perquè ara podria vindre qualsevol empresa estranya contaminant i l'acceptéssim perquè és urgent, però jo sobretot diria que al final de la carta, el valor de les persones, jo diria que aquestes persones han de tindre clar que són persones que han treballat constantment molt bé durant molts anys, segurament amb una disciplina que molts no han tingut a les nostres feines, llavors jo diria que són treballadors de primera. I la primera acció hauria de passar per donar-los valors amb ells mateixos. I parlo de valors de formació, d'autoestima, de coneixement, de saber tornar a bellugar per recol·locar-se allí on sigui necessari. I aquesta crec que és l'aposta immediata que hauríem d'aconseguir. Uh-huh. No podem portar una empresa, però sí que podem agafar aquestes persones ja i començar a ajudar-los a desbloquejar una situació que potser no s'esperaven.
La resta? Alguna cosa a afegir?
Breument, quan sentia la carta d'aquesta senyora, estava pensant no només en la gent de Falset que perd la feina i de la comarca, no sé, l'altre dia sortia el de Roquetes i em sembla que era gent molt similar, el tarannà professional molt similar de Falset. És que, per desgràcia, és un mal general. Hem apostat per un model econòmic, aquest model econòmic fa aigües. Siguem tots sincers, eh? Tots ens sembla bé anar a botigues de xinos a comprar coses, tot ho hacien, però tot això acaba, penso, tenint un efecte bumerang. Hem apostat per un neoliberalisme, eh? Que el mercat ho regularitza tot, ja veieu on estem. Ja sé que això no és solució per a aquestes persones que han perdut la feina, però em sembla que l'Estat, l'administració, s'hi ha de posar les piles. Però com que tots creuen en aquest model que fa aigües, quin model alternatiu tenim? Bueno, un model socialdemòcrata. Fa anys que s'ha abandonat. L'Estat ha de protegir el treball. I més un perfil de persones que difícilment trobaran col·locació. I de més que el rol ha estat fi quan parlava de la disciplina. Jo diria disciplina espartana, perquè el treball a la farba és un treball realment...
Clar, i ara quedarà molt bé.
Dur, però... era un treball dur, no era un treball fàcil ni senzill.
Quedarà molt
bé, però...
I la
gent ha deixat la seva salut i la seva vida allí.
Clar, queda molt bé, però la sensació de dir, ostres, a vegades és difícil que una empresa o un petit comerç, qui sigui, trobi una persona tan disciplinada com la forma de treball que havia la farba. Vull dir, és evident, perquè és allò, a tant les peces, a tant els números, a tant l'hora, el 10 minut per plegar... I això a vegades, jo m'he format pues, amb una llibertat a l'hora de treballar molt flexible i potser a vegades no ho sabem veure aquest valor, no? Uh-huh. Però bueno, que entenc que això immediatament sí que es pot arribar a fer Jo he tingut alguna experiència laboral amb centres de formació ocupacional i he vist molts cops persones del col·lectiu de més de 45 anys això que venen, entre cometes, bloquejades perquè s'han habituat o tenen uns hàbits i que exploten perquè se'ls dona el valor, no? Vull dir, jo penso que la gent ben acompanyada explota el valor i aquest és el primer que hauríem de fer. Avui en dia tenim una Reus, Tarragona, tenim tot molt a prop, és evident que estem en un context de crisi, però que l'acció immediata de donar valor, de donar formació a aquestes persones, donar una assistència, penso que aquesta és la clau inicial. I si podem trobar empreses per falset, doncs benvinguts siguin. Però això no vindrà en 3 mesos ni en 5 mesos. Vull dir...
Crec que la Rosa vols dir alguna cosa? Com per exemple que tenim uns telèfons que aquí estem a 5, però que també esperem que des de casa...
Ara amb tot el que estaven dient. Recordeu 977-83-0044 i 977-83-1135. No, jo volia afegir respecte a aquest tema que, i repeteixo el de la setmana passada, jo crec que s'han de trobar sortides professionals, sortides econòmiques, però crec que com a persones se les ha de tindre molt en compte, perquè vull dir, són casos que la gent queda com a fotuda, o sigui, posa't tu el postor de l'altra persona i dius, què faríem?
Què faríem en 50
Exacte,
anys?
Exacte, què faríem?
Tota la vida.
En 50 o 55 anys, amb una maca d'anca, i que hi pot haver alguna parella que inclús el marit, a la millor, també estigui al paro, i que es quedin sense cap nòmina. O sigui que jo crec que a nivell de persona el problema s'hauria d'atendre com fos.
Miquel, com ho veus tu?
Jo crec que és un fet molt tràgic, ja sigui socialment, econòmicament i com a persones. I veig que, al igual que la SEAT, el Baix Llobregat l'any passat, no? O l'Alea de Tortosa,
sí,
han sigut acomiadaments massius abans de Nadal, no? Que potser ha incrementat més aquesta tragèdia,
sí.
Perquè Nadal, ja se sap, és una època molt consumista, a part de tot el que és el fet emocional, però que és molt consumista. I el fet d'afrontar uns Nadals a l'atur, o el fet de... Jo, per exemple, penso en gent de la Falbar, en treballadores de la Falbar, que el seu marit era pagès, i que fa un mes els van atonyinar els Mossos per reclamar uns preus justos, no? I penso que és molt tràgic tot plegat.
Tenim una trucada, bon dia, en què parlem?
Hola, sóc la Mari Carme.
Digue'm, Mari Carme.
Pues mira, jo sóc... Vaig ser una de les que em va tocar ahir i només volia dir dos paraules, no, molt poquet.
Digues.
Mira, vull donar les gràcies a totes les persones que ahir la tarda me van estar trucant a casa, que aquest dematí m'han estat trucant, i agrair-los el suport que em van donar i que m'he sentit valorada com a persona. I sé que valgo, que fins ara això pues, no ho tenia. Uh-huh. I només això, que agrair a totes les persones que m'han estat trucant ahir la tarda, avui al dematí que em continuen trucant i dient-me que jo valgo i que tiri endavant i això és el que crec que ara en aquests moments necessitem, perquè fins ara hem estat, no eren persones, no mos han tingut com a persones. Uh-huh. I crec que jo i no desitjo amb ningú les 3 setmanes que hem passat naltros. A ningú. I que quedo amb les que es van quedar ahir, que me va caure el cor a terra, de les persones que es van quedar ahir a treballar i amb les cares que es van quedar. Perquè, de veritat, me vaig sentir més malament per elles que jo que marxava. Uh-huh. I no res, res més. I que de compassió no me'n fan, l'empresa. Uh-huh. També us ho vaig a dir, perquè ara he estat sentint l'informatiu i a mi, la veritat, no me'n fan de pena.
Gràcies, Mari Carmen, i ànim.
Gràcies a tots.
I ara que he dit una cosa que sí que és certa, i ell ha tret l'exemple de la SEAT, la FAO tenia 330 treballadors, ha fet un degoteig durant molts anys, avui li hem posat el titulero en un context de crisi, però la realitat és que ha sigut un degoteig de caiguda. Mm-hmm. Llavors aquí no hem de caure en un error, que deixant de banda si els grans números, neoliberalisme o socialisme o el que vulguem dir, si una empresa està malalta, està malalta. He posat l'exemple de la SEAT, jo crec que la SEAT fa molts anys que està malalta i d'alguna manera l'anem subsidiant,
sí,
amb l'excusa de que implica uns acomiadaments. Corre per internet, no sé dir la web exactament, però que si tu contessis l'acomiadament dels 1.400 treballadors de la SEAT que suposadament es van salvar, que es van donar 100 milions d'euros perquè l'empresa pogués salvar-los, que es va donar la fabricació d'un cotxe, i l'empresa hagués tingut que indemnitzar aquests treballadors, si això ho haguéssim posat en un paquet, hauria tocat 1 milió d'euros per treballador. Clar, si a mi no és 1 milió d'euros per invertir en una persona, jo crec que aquesta persona puc canviar el seu model econòmic. I això és el que hem de pensar. La FAVA forma part del tèxtil, el tèxtil està malalt perquè aquest país s'ha desenvolupat i, per tant, pel seu funcionament un dia ens va beneficiar i ara ens toca que s'acabi aquest tèxtil. Es tocarà un tèxtil d'alta costura o de disseny i això és el que hem d'interioritzar.
Perdona, Raül, no em volia tallar, però, cuidado, aquí també s'ha industrialitzat a base de dumping social. És a dir, nosaltres aquí exigim unes condicions laborals i encara comprem peces de roba en cap tipus de condició laboral o productes alimentaris.
Correcte, tots hem de tenir una responsabilitat.
I tenim una responsabilitat com a consumidors.
Amb això completament d'acord. Tots hem de ser responsables del que fem i saber que som partícips de tot això. Però la realitat, torno a dir el mateix, és que molts cops estem intentant salvar coses que estan malaltes i el que hem de fer és insistir amb les persones. Jo, l'americà, quan li diuen que tens valors, perquè tots sabem que tu pots treballar i que ets capaç de treballar i que ets capaç d'aprendre i que això hi ha gent que necessita que se li faci creure, i aquí és on hem d'incidir fort i buscar valor afegit amb altres empreses perquè aquestes no deixen d'estar malaltes i la SEAT de 15 anys tornarà a estar exactament igual, i això es repeteix constantment.
Senyor Puigeu, no dic gaire cosa.
No dic gaire cosa, he estat escoltant bastant i reflexionant com fa ja unes setmanes que estic donant toms, vull dir, penso que és una tragèdia pels treballadors, no pas per l'empresa, i amb això coincideixo bastant i en part amb el que diu, està dient el Raül, no? Vull dir, el tèxtil fa temps que té, o almenys el model de tèxtil que tenim té els dies comptats, i el que sí que també coincideixo amb ell és que el que és molt important és que els treballadors no se sentin ni abandonats, ni per part de, ni molt menys de l'Ajuntament, i sobretot com a persones, vull dir, si han aguantat el règim de treball que hi havia allà dins a la fàbrica i més o menys tothom hem sentit parlar, són capaços d'aguantar molta cosa més, i penso que nosaltres tenim el compromís, ara parlo des de l'Ajuntament, d'intentar buscar i explotar totes les vies que se'ns posin davant i obrir les que calguin. En aquest sentit, doncs us he de dir que fa un parell de setmanes que estem barallant opcions, hem estat trucant portes i intentant veure quina opció o quines alternatives podem donar a aquests treballadors. I repeteixo, a mi el que em fa patir són els treballadors, no l'empresa. I no ho sé, és avançar molt els temes, perquè per mi ha sigut una cosa bastant, tot i que es veia el degoteig aquest que hi ha hagut constant durant diversos anys, però és una cosa que és bastant recent, almenys el fet de la preocupació directa de dir, noi, aquí s'ha de buscar una alternativa, s'hi ha de treballar, doncs ens arromanguem. Això voldrà dir deixar de banda segons quins temes i intentar al màxim tirar endavant aquesta altra.
Tenim una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia. Mira, sóc la Paquita de la Falber.
Digue'm, Paquita.
Totes les noies me coneixen.
Digue'm.
Mira, vull dir, només és un petit comentari apoyant a les meves companyes en tot el que han dit. Tots els dubtes, la por, els nervis i l'angoixa, ahir per fi se'ns van acabar a les 12 del migdia. Suposo que això només ho podem entendre les persones que hem passat per uns moments tan durs com els que ens ha tocat viure ara nosaltres. És difícil avui per avui, ja que encara està tot molt recent, intentar veure el nostre dia a dia i futur, perquè tot plegat sembla com un malson que malauradament se'ns ha fet realitat. Darrere de totes nosaltres hi ha una família per la qual hem fet i seguirem fent tots els esforços que calguin. Per això ens ha caigut com un gerro d'aigua freda i ens costa reaccionar. No vull posar més sentimentalisme al tema, ni per nosaltres ni per les companyes que s'han quedat, perquè creieu-me que les cares de totes elles et deien com ho estaven vivint. Totes les llàgrimes, estic llegint-ho, perquè no sóc capaç de pensar, totes les llàgrimes han sigut molt sinceres entre nosaltres, i ara ens trobarem molt a faltar, encara que de vegades tinguéssim les nostres diferències, però sempre per feina. Vull aprofitar aquesta intervenció per donar una vegada més la nostra felicitació a les companyes del comitè. Doncs els ha tocat assumir una tasca molt difícil i desagradable. I a la vegada també vull donar molts ànims a totes les noies que seguiran intentant tirar endavant la fàbrica. Elles són capaces d'això, i molt més. Una abraçada a tots. I als 43 que han marxat, els millors desitjos de que tot ens vagi molt bé en aquesta etapa, que ara hem de començar, que de ben segur també serem capaces d'això i molt més. I vull aprofitar també la trucada per despedir-me d'una companya que ahir no va poder estar per raons personals, i així, pues, en plan de broma, dir-li que ja no li podré fer més subvencions perquè la nena li vagi de colònies. Ella ja sap qui és. Una abraçada a tots i felicitats pel programa.
Gràcies, Paquita, i ànims.
Això. Els necessitarem de veritat. Jo, el meu cas és diferent perquè, bueno, vaig decidir jo mateixa d'apuntar-me a la llista de les voluntàries, però no us podeu imaginar lo difícil que és prendre una decisió així, tinguent una família al darrere, però com que tota la família m'ha apoyat, de veritat que m'he sentit amb força i amb cor per tirar endavant. Moltes gràcies a tothom que m'ho recolzi i molta sort a totes.
A vostè, Paquita, ànims, i sobretot també ànims des de Ràdio Falset, que ens solidaritzem amb aquestes 43 persones que feia referència a la Paquita. Moments durs per a les persones que em feia referència al Raül, però jo també faig la lectura de que també és un cop important per Falset. Abans, Jordi, parlaves de degoteig, però això no ha estat més aviat un cop important al poble i a la comarca.
Home, sí, és evident que és un cop important per la gent que afecta, però més o menys, si no previsible, doncs que es podia veure a la llunyania. I a més, quan una empresa comença a produir en altres països per temes de costos, doncs és evident. Ara, l'empresa ha de mirar pels seus interessos i això està clar. Llavors, pots tindre un tracte més o menys franc amb els treballadors, ho poden preocupar més o menys. Amb això no hi entro perquè no ho coneixo. Però jo m'imagino com a empresari doncs, que el que has de fer és intentar que funcioni. Si la funcionalitat està en reduir costos, doncs està clar que et sobra gent aquí. Aquí és on no tenim el problema.
Uh-huh. Jordi, un incís. No conec les negociacions en concret de la Falber, però jo conec el cas de la Lear de Cervera, escandalós. Una multinacional en capital americà va rebre una allau de milions de subvencions públiques i va acabar fent negoci amb els terrenys. Vull dir, molt bé, si juguem a ser empresaris, juguem-hi a totes, però segons com necessitem el paraigües de l'Estat perquè ens subvencioni, que és el que ha passat amb la SET i altres. I a l'hora de la veritat, juguem a la carta del mercat. Vull dir, a vegades es juguen trampes i no es beneficia mai el treballador, Es beneficien altres. El cas de la Lear de Cervera jo penso que va ser escandalós. Va ser de jutjat de guàrdia.
Genèricament, jo penso que...
Ja sabeu el que va passar, no?
Sí, hem de canviar una mica la cultura a nivell genèric. O sigui, jo crec que políticament, i parlo a nivells d'estats, a nivells de generalitats, a tots els nivells, s'acostuma a buscar sempre la via fàcil. I hem de començar a pensar en les vies difícils. I jo crec que la via difícil passa precisament per canviar les fórmules, no de dir, escolta, jo dono 10 milions a una empresa perquè salvi, dono 20.000 milions en préstecs als pagesos perquè tornin a reinvertir quan ha passat un aiguat. Vull dir, hem d'intentar canviar les fórmules. I jo no sé, no sóc estratega ni res, però crec que la clau passa per això. Persones, formació, educació, però propera, no allò de dir fem un curset, no. Jo estic per vostè i si convé li ensenyo a tornar a fer el currículum i si convé li ensenyo a moure's i si convé li faig treure el carnet de conduir i si convé li faig treure el carnet de camió. Però que sigui proper. La proximitat a les persones. I ara aquesta és la clau.
Es parla de formació en el cas de la Falber, però també en altres casos es parla molt de formació. Ara haurem d'anar de pressa a muntar, a buscar aquest canvi. No s'haurien d'haver fet els deures abans? No haurien de ser els nens i nenes que, o nois o noies que estan a l'institut que hi hauria d'haver un canvi important ja als centres educatius?
És que em faig pesat, però torno al mateix. Podem canviar la llei educativa 50 vegades, però penso que la millor fórmula és que hi hagi una aula amb 10 crios i un professor. M'és igual si tenen ordinador o una pissarra de fa 40 anys. Si tu tens una aula amb 40 nens, m'és igual que vagin amb ordinador com sense. Si tens una aula amb 10 nens, segurament aquella formació serà molt millor i molt més personalitzada. I per tant,
m'permeteu un breu comentari sobre els ordinadors i això. Aquest curs passat vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar els nois de l'Institut de Cambrils a selectivitat. I ho feien a la Facultat d'Econòmiques. I vaig tenir la sort de compartir aquelles estones agradables amb un professor que està d'exactes, que està donant classes a la facultat de la nova facultat de, com es diu, d'Esperet, d'Arquitectura. No sé si sabeu que ara s'imparteixen estudis d'arquitectura. I me va dir, si m'ho va dir ell, Diu, mira, jo he anat en centres de recerca i d'investigació de Londres, d'alt nivell internacional, i m'ha dit, tot això de l'ordinador, ho va dir així, és una xorrada. Diu, pensa, en un centre d'alt nivell, les classes en pissarra i guix, i el professor pissarra i guix, diu, aquí se confona la gent. Ho deixo a la intel·ligència de l'oient. Jo em vaig quedar impressionat, el que em va dir, no m'ho va dir qualsevol, I me vaig pensar, em sembla que a vegades la Rosa, que és de l'ofici, a vegades és tot vendre una mica de fum, vendre una mica de fum, i la informàtica és un mitjà.
Ja posaré un exemple.
Però no deixa de ser un mitjà, molt vàlid, però un mitjà. No és la culminació de res, és un mitjà.
La llei aquesta de l'economia sostenible, que tothom diu que està malament, clar, si la presentes com aquest gran boom que se n'ha fet, probablement és exagerat. Però una mica l'esperit és dir, escolta, hem de fer les coses més simples. Hi ha detalls tondos i tonteries, que no pot ser que tu facis una carretera i aquella hora d'administració costi 80 euros i hi hagi un senyor que s'ho contracta dos vegades l'acabi fent per 24. Doncs haurien de tots aquests temes afrontar-los. I jo crec que no s'afronten perquè són engorrosos, perquè no hi ha una estratègia política conjunta, i jo penso que seria tan fàcil com això. No pot ser que l'educació, una sèrie de coses, no tingui un horitzó de 20 anys pactat amb tots els grups polítics. I al final, jo penso que aquí és on ens perdem molts cops, en general. Vull dir...
Començar les classes després del Dia de Reis és la gran millora. Ja està, i tothom content, a més...
Però en un país mediterrani, l'estiu és per disfrutar...
Però ara seré corporatiu, i tant me fa que em diguin corporatiu, però no hi ha dret, vull dir, hi pot haver bons i mals mestres, però no hi ha dret a vegades com els mitjans de comunicació tracten aquest col·lectiu que considero que com els metges i altres són imprescindibles per tirar endavant un país. Ja està.
Però descuides que podreu anar a esquiar, home.
Sí. Bé, deixem-ho estar.
Que vagin a esquiar una setmana sense tindre en compte l'entorn de l'escola. Sí. M'agradarà saber a mi què faran aquesta setmana.
Com vas tu també com a professor?
Bueno, jo lo de la feina ho deixaré per un altre dia, però una mica...
Sí, perquè després de sentir el drama de molta gent del poble sembla una mica gairebé de n'Enric, queixar-se i no...
Una mica parlant, això que deia el Raül de la formació, però clar, ens trobem, primera, que la formació aquesta ha de ser via administrativa, i no només de l'Ajuntament, sinó ja passant al Consell Comarcal o...
Sí, jo potser més que formació diria seguiment de les persones.
Sí, però seguiment per anar en quin lloc?
Jo puc sentar 7 persones aquí i el Jaume, potser el Jordi no li he de preguntar res d'agricultura i el Jaume no li he de preguntar res de ciències polítiques, per dir una cosa, no? Llavors, per tant, jo crec que cada persona té unes necessitats i estem parlant d'un col·lectiu de 43 persones que no són tantes sí, i que és personalització. Jo penso que molts cops tendim a fer les coses de forma genèrica, de dir, anem a fer un curs... Pues sí, això, sí. Apreneu a engegar l'ordenador, però escolta, si n'hi ha 10 que la saben engegar, doncs aquests no. És personalització i buscar les necessitats de cadascú a nivell formatiu, a nivell afectiu, a nivell psicològic, seguir les persones i estar a prop i al damunt de les persones. Igual com estiríem...
Costa entendre, eh?
Igual com estiríem al damunt d'un drogadicte que acaba de sortir de la presó i clar, què farà? Doncs pues tornar a robar i tornar a drogues. Vull dir, perquè no hi estem al damunt, m'entens?
Sí, però això... És que és així. Jo crec que això se pot caure amb el perill que sigui una venda de fum. O sigui, el que necessiten aquestes 43 persones que han despatxat, no? A part de la màxima solidaritat, el que necessiten és pues, tornar a ubicar-se dintre del mercat laboral. Llavors,
sí. No només per diners, Miquel, també no, per dignitat, per dignitat personal, perquè el treball no són només diners, és dignitat
llavors,
personal.
És perillós, jo crec, actuacions que puguin semblar una venda, vendre fum. No?
No, jo vull anar amb...
O sigui, després de la formació hi ha d'haver quelcom.
La finalitat aquesta, seguiment d'una persona perquè sàpigui recol·locar-se. Jo dic que sí, pot haver una persona que l'endemà mateix hagi trobat una situació, ja tingui un treball i es torni a sentir en marxa per aguantar això. És ajudar la persona properament amb el que necessiti. Un pot ser formació, l'altre pot ser atenció psicològica, l'altre pot ser diners, absolutament el que sigui. Però que és un col·lectiu de 43 persones i jo crec que 4, 5 professionals, 6 professionals o els que necessitem podrien ajudar. Molts cops parlem de ser generalistes i el que hem de ser és ser personalistes. Cadascú té un problema i cadascú li hem d'ajudar a arreglar-lo. Sí, aquesta seria la base, no?
Sí, i aquí, a més, hi ha la sort que és fàcil, que és actuar...
Exacte, l'avantatge, és l'avantatge que té.
Molt local i molt concentrat, i és fàcil. Però que hi ha d'haver alguna cosa darrere.
Clar, jo per vegades poso un exemple, que és una tonteria, però hi ha grans administracions que fan assessorament, no? Assessorament econòmic sobre la seva empresa. Moltes empreses potser aniria bé que aniries una persona dues hores al mes, que els mires els números, li parles clar i català, i segurament aprendria molt més que els grans webs o els grans... M'explico, torno a dir, és una atenció personalitzada a cadascú a la seva necessitat i ja està clar que és buscar un altre lloc, un lloc de treball, una dignitat i el sentís a gust. davant de la situació que ha passat.
Abans crec que has estat tu, Jaume, que deies que no tenia relació el tema Falmar, el tema de la formació. Jo trobo que sí, que hi ha un
lligam. Jo he dit que no lligam, tenia...
Hi ha un lligam de cara, sobretot ja pensant en el futur de Falset i comarca.
No sé si ho havia dit això, vull dir... Penso
no
que...
ho he interpretat jo.
No ho sé, simplement, a veure... Jo penso que aquestes persones, jo vaig consultar al Google i vaig mirar una mica la història recent de la Falber i, cuidado, aquesta gent ja havien assumit una colla de sacrificis, eh? Fins i tot me sembla treballar de franc, si no recordo malament, o algun oro així, o... Vull dir...
Ha passat el procés del degoteig aquest que
era. Sí, i realment era impressionant, eh? Quan, i veure com anava reduint la plantilla, La formació. A veure, jo coincideixo una mica amb el Miquel. Una persona de quasi 50 anys, que li has de fer un curset d'ordinador per cobrir l'expedient?
No.
Perquè hi ha aquest perill, no?
Ja és que jo el que veig és això.
No, Miquel, sí. Què és?
No, que no caure en aquest error. O sigui, aquesta persona, evidentment, que amb formació i una atenció especialitzada darrere seu, però el principal és reubicar-la al mercat laboral. No deixar que caigui amb el desànim ni que caigui allò... Ostres.
Jo poso un exemple real del que deia abans de l'experiència laboral. Sí. Jo he passat a un centre de formació ocupacional i podíem fer un curs de 600 hores de cuiner, cosa que vol dir que aquella persona acabava allò i deia jo sóc un cuiner i havia fet unes pràctiques, o pots fer un curs de tonto de 20 hores i no t'ensenya res. De qui fa el centre d'experiència, el Consell Comarcal fa un curs de sociosanitari i jo crec que aquestes persones sortiran amb la convicció de que són persones formades per fer assistència domiciliària i estar en una residència, entens? Vull dir...
Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Soc la Maribel. Soc la que va escriure la carta. Ara dono la cara.
Fet que li agraeixo molt.
I molt ben escrita, per cert.
Gràcies. Digue'm, Maribel. Bueno, vaig dir tot el que en aquell moment sentia. Me va costar molt escriure-la. Ho vaig passant molt malament. Suposo que ara ja tinc un descans. Vaig entrar, he sigut una de les de la llista. No em dol que he sigut una de les de la llista, que consti. Ho tinc assumit. Penso que la vida continua, que tirem endavant. I més per dir, doncs, bueno, he sigut jo i que l'únic que em queda per afegir és que, per les que queden, que puguin tirar endavant i que hagi valgut la pena que haguem fet aquest sacrifici les altres 43. De veritat que les encoratjo, les apoyo i les admiro, perquè també han quedat companyes que les aprecio molt, han estat molt ben belles i ojalà hagués pogut estar sempre. Però per les circumstàncies de la vida, pues, bueno, perquè us tirin, les altres han de baixar del carro, no? Us ha tocat en altres, salut tinguem i endavant. Però això sí, endavant les que queden i força, perquè creieu-me que quan van marxar, nosaltres fem pena, però és que elles se trencava el cor, perquè les ves amb unes cares, les ves amb uns plors, que de veritat, ahir ara estava molt forta, suposo que a poc m'anirà sortint tot, i ho he d'anar assumint, i ho he d'anar païnt. A veure, assumit jo el tinc, però ha d'anar sortint tot. I a més us dic que moltes gràcies per haver-la llegit, de veritat, moltes gràcies, i fins a la propera.
Moltes gràcies, Maribel, per fer-nos arribar a aquesta carta, per explicar-nos el que se'ns explica a la carta, i sobretot molt el suport, repeteixo, d'aquesta emissora a les 43 persones que estaven en aquesta llista, que dilluns ja no s'incorporaran a Manufactures Falber després de moltes, molt, estan molt temps en aquesta empresa. Jo, si em permeteu, hi ha una cosa que em sobta d'aquestes tres trucades que hem tingut, és sobretot la solidaritat amb les persones que s'han quedat. Ens han trucat tres persones que ja no tornaran a la feina que han fet, podríem dir, quasi tota la seva vida, i aquesta mostra de solidaritat amb la gent que s'ha quedat jo trobo que és excepcional i digne d'elogi.
Però és que és l'única força que té, un treballador. La solidaritat a vegades ho oblidem, I molts, ni que puguem treballar en el sector públic, no deixem de ser treballadors. I a vegades oblidem. Ens estan venint tant aquest individualisme, l'única força del treballador, i el Miquel me corregirà, des del naixement dels moviments obrers, és la solidaritat, sí o no?
Sí, sí.
Posar-se una mica a la pell de l'altre, perquè és que si no, no hi ha res a fer. Si només vas a salvar la teva barraqueta, ens acabem enfonsant tots.
És aquesta reflexió que has dit ara, Jordi, una mica augmenta el valor humà d'aquestes persones. No és que l'augmenti, és que arriba... toca el cel.
És un exemple.
No? És, bueno, un fort aplaudiment. Vaja.
Home, jo m'he quedat amb un dels comentaris, crec que era la segona trucada, que desitjava que almenys hagi servit per alguna cosa. No sé si ja ho veig en massa profunditat o no, però penso que les tres trucades ells ja ho tenen perdut, però estan patint pels que queden, perquè potser la pròxima clatellada serà més forta. No sé si ho pensen amb això, però...
Clar, jo penso que ve d'una situació de molts anys de patiment, perquè clar, sentes dir marxen uns de Falset, marxen els de la Fatarella, vas veient aquest dia aquesta cosa, és evident que part de la feina és la notícia trista, però que un sentiment de descans, de dir, escolta, tu te quedaràs aquí encara en aquest neguit, a veure què passarà.
I potser et tocarà d'aquí 5 anys i encara en lloc de 50 en tindrà 55, i no ho sé.
Jo de veritat que crec molt amb les persones, i ho dic perquè al cap i a la fi ens coneixem tots i sabem que al final tenim les mans i el nostre cap, i potser hem estat tancats en un món que ens han, diguéssim, estem encasillats en una empresa durant 20 anys, però jo crec que molt en aquestes persones, que crec que tothom se'n sortirà i costarà, i no dic que sigui fàcil, però és el que dèiem abans de la solidaritat. Aquest és l'avantatge que tenim aquí, tots estem molt a prop.
Però penso que la tasca dels que gestionen la cosa pública, i no estic parlant de l'Ajuntament de la localitat, que suposo que deu tenir una capacitat molt limitada, estic pensant d'altres nivells. A veure, hem apostat una colla d'anys per un model fàcil. Turisme barato, totxo, és veritat, sector serveis. Hem descuidat el sector primari i el sector secundari. És cert o no, Raül?
Sí.
No només el sector secundari, també el sector primari, perquè abans ho parlàveu, noies de la Falber potser tenen el marit pagès, que no hi ha manera de que s'apagui un preu just per la collita. Vull dir, com tires endavant? Quatre cursets? Vull dir, insisteixo en això. Se parla d'innovació i tecnologia. Tothom s'omple la boca. Recerca i tecnologia. Que hem d'anar tots a Harvard?
A recercar.
Sí, a veure, és que... Vull dir, a vegades els polítics fan anar... No parlo dels polítics locals, de més amunt, Fan anar les paraules, investigació i recerca. I més d'ells, si queda la mar de bé, per una senyora de 50 anys, el que necessita és feina, i necessita feina al sector secundari. On la posaràs? El sector serveis a on? El que dèieu abans, atenció sociosanitària, quan a vegades els salaris també són miserables.
Però és que hem de madurar tots, perquè jo crec que falta molta maduració, però el mateix que es diu abans del consum o no consum responsable, hem de madurar quan elegim un polític, quan el deixem d'elegir, hem de madurar amb l'exigència, perquè jo crec que vivim al món dels titulars. O sigui, a vegades jo m'analiso i dic, bueno, si un president ha de fer el que ha de fer, podria ser que no duri 2 anys.
Tu no fa anys que sents això de l'IMSD?
Sí, home, però juguem sempre al joc del
valor
titular.
Valor afegit, tothom te parla de valor afegit. Quatre frases boniques i...
Jo estic content que hi hagi el Tecnoparc a l'Institut, per exemple, però lo veig petit. I llavors penso quina investigació podem arribar a fer aquí en aquest Tecnoparc, m'entens? Si tots els Tecnoparcs, el que hi ha a Gandès, el que hi ha a la Ribera, el que hi ha al Baix Ebre, no sé què, posem a la Universitat Rovira i Virgili, tindrem un Tecnoparc o no el tindrem, m'entens? Aquestes coses és on caiem.
Si voleu, després tornem a la investigació més desenvolupament, però ara tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia. Jordi, sóc la Tere.
Digue'm, Tere.
A veure, jo sóc una de les que m'he quedat. Simplement truco per donar les gràcies a totes les companyes que se n'han anat, no sé si podré parlar gaire, pels ànims que ens donen, perquè crec que ens faran falta a tots per poder tirar-ho tot endavant, que és el que volem, tirar-ho endavant, perquè tal vegada algun dia, potser, si no totes, potser algunes, ens puguem retrobar, podria ser que allí. I això donaria a demostrar que la cosa ha rullat i que tot s'ha fet per un bé, encara que ara tots ens dolgui. Res més. Gràcies.
Okay, doncs, gràcies, Tere. Ja. Des dels Guiamets ens ha donat la perspectiva que ens faltava, que era la de les persones que es queden.
Bueno, jo penso, si em deixes, potser la Tere ens ha dit una cosa que trobem a faltar, que és la versió oficial de l'empresa. Si l'empresa té pla de viabilitat o té pla d'inviabilitat. Aquí sí que penso que l'empresa hauria de ser responsable en el sentit de dir, doncs mira, nosaltres volem acabar això, o això forma part d'una necessitat que corregirem o no corregirem, La responsabilitat de l'empresari seria aquesta, dir, escolta, jo vull continuar amb la meva empresa o no, és meva, jo faig el que vull, pago el que la llei me marca, però al final, escolta, vostè vol tirar això endavant o no? Penso que aquesta declaració seria important a nivell de...
No s'ha manifestat a l'emissora?
Bueno, ara que la Tere manifesta l'esperança de que...
Jo fa dues setmanes vaig estar trucant gairebé cada dia a la seu a Barcelona i quan es va haver la presentació als treballadors vaig trucar a la fàbrica. Jo entenc que també som una ràdio petita i que si ens volen localitzar nosaltres... Ja sé que ha de ser la ràdio que ha d'anar a buscar a l'empresa, però també entenc que estem en un lloc relativament petit, el que deia el Raül, ens coneixem tots... i a internet, o sigui, si s'hagués volgut dir alguna cosa, ja tenim els telèfons, tenim aquest espai de la tertúlia. Home, i trobo que hi ha hagut prou espai i prou temps perquè
l'empresari
digués la seva.
El que s'ha sentit a dir és que hi ha feina i que l'envien a Marroc, no?
Això sí. A mi, si em permeteu, estem a l'actualitat, ens porta a parlar de la Falbar, però també trobo que hem de dedicar un petit espai, dedicarem només els darrers 15 minuts del l'hora del vermut, a parlar de la fira, perquè sí que hi ha la situació de la Falbar, però a dia d'avui, en aquests moments, a la plaça Quartera hi ha una colla de parades que formen part de la fira de Sant Andreu, i aquí, Jordi, sí que et demano que facis, que ens expliquis una mica doncs, què tenim aquest any.
Bueno, pues, enguany tenim, com ja es va repetint una mica el model de fira de cada any, doncs tenim la part de les atraccions que es torna a ubicar al camp de futbol. Continuem apostant pel canvi d'ubicació que representava de tindre la zona del Terpe, més que res per la comoditat de quan vas a passejar per la fira, i sobretot jo em fixava quan vaig anar amb cotxets, i ara que hi vaig jo, doncs quan hi ha pedres és un cristo que et passen les ganes de quedar-hi, el tema d'il·luminació, el tema d'accés. Tenim les parades del que és tota la zona de la cooperativa, com l'any passat. Enguany crec que n'hi ha entre 50 i 60 en aquella zona. N'hi veureu també a la zona de la Falbar. Amb això reconec que hem tingut algun mig problema de coordinació, o hem de millorar el tema de les inscripcions, perquè a vegades t'acabes trobant que hi ha gent que s'ha inscrit, ha pagat i no s'ha inscrit, o coses d'aquestes, tens doblats alguns números, i al final doncs, tens una zona de reserva que potser també aprofito per disculpar pels... els veïns que els afectarà la zona de pàrquing i que no havien estat avisats abans. I pues, a la zona de la Quartera continuem ubicant tot el que són més productes tipus artesans. Enguany hem canviat de la ubicació de la mostra d'artesania que fèiem al capdamunt de la Quartera, a sol·licitud una mica d'algun dels artesans d'aquí al poble que hi participaven, l'hem traslladat al carrer del Vallet, perquè ens trobàvem que quedava molt reduït. A veure, durant el dissabte tenies la part alta de la Quartera buida i el diumenge doncs acostumava a ser massa ocupada, inclús, i era poc còmode per ells i poc còmode per la gent que venien. Així que tots els que vulgueu veure la mostra d'artesania que altres anys estava davant de l'Ajuntament, doncs enguany es trobarà a la part del Vallet. Artesans locals o botigues locals estaran al carrer de Baix, com sempre, més algunes altres parades que hi han. I, bueno, no sé què més dir-hi.
A la resta, com la veieu, aquesta fira de Sant Andreu 2009?
Però jo durant molts anys l'he estat organitzat i penso que és el model sostenible, no? En el fons, bàsicament, és això, no? Hem de donar alegria als nostres nens, hem de donar-li un encant a la fira, i és una realitat, que jo sempre dic que Sant Andreu, la marca, entre cometes, el pressupost de l'Ajuntament i la climatologia, i l'èxit de la fira depèn molt, fins i tot amb l'assistència dels firaires que han arribat a pagar, de la climatologia. Si hi ha una bona climatologia, doncs es fa un mínim negoci i, per tant, la fira fot goig. I pel resto, pues, tot com sempre. Jo penso que el del Vallet doncs, és una evolució, com sempre el del camp de futbol queda més bé, i anar provant coses i anar sapiguent quedar-les o rectificar-les, depèn de l'èxit que tinguin.
Poquets canvis i no vulguis marcar una fita de dir, pues mira, farem tota la fira nova, o farem diferent, o això s'ha de fer d'una manera o d'una altra. També llavors, sempre el que t'acabes trobant a l'Ajuntament és que vas molt limitat de personal. Quan vols fer invents, al final t'acabes trobant que sempre et quedes tu el cabo i, bueno, i el Raül segur que va treballar amb la mateixa gent que estan ara treballant i que estan aquest dematí que van de muntar paradetes i que ja estan pensant en l'any que ve, pues l'any que ve hem de millorar això, hem de millorar l'altre. Jo penso que sí, que és un model de fira sostenible. Tot i això, enguany, també he de dir que s'ha quedat molta gent fora. O sigui, primer algú va dir, ah, això és la crisi que només volen vendre. Jo tampoc no ho crec. Jo penso que amb el model que hi ha de fa molts anys, de fira que va iniciar doncs, el Raül, i el primer any que m'hi vaig dedicar jo doncs, hi vam estar parlant inclús, i em penso que és molt vàlid pel que és el poble de Falset i el model de Falset. Vull dir, si volem fer una fira molt més gran, dius, vinga, doncs ara l'agafem, la traslladem al pavelló i posem totes les paredes, i serà un fracàs. Vull dir, al final, el públic és qui t'acaba marcant, per això marca la climatologia, si no hi ha públic. No funciona, però penso que també des de l'Ajuntament s'ha fet un... treballa molt amb el tema d'internet i amb la pàgina web i s'ha anat enviant informació molt temps abans, doncs molts firaires comencen a conèixer bastant Falset i estan interessats en vindre en aquesta fira.
No us queixareu pel temps?
De moment no, per demà donen aigua, però bueno.
Però a la tarda, no? D'aigua,
demà a la tarda.
La tarda.
Sí, bueno, és igual, però jo em penso...
Barça-Madrid,
aigua. Jo penso que diumenge a la tarda és quan, sí, quan hi haurà més assistència, inclús de gent de la comarca.
Sí, però avui n'hi havia poc. Nosaltres que hem baixat, a baix...
Sí, el matí sempre es fluix, el dissabte. Ara a migdia suposo que estarà millor. Ha sigut una llàstima.
Eren quarts d'una i el bo que feia...
Ha sigut una llàstima perquè hi havia un petit acte de celebració del... dels 20 anys dels drets dels infants. Això també reconec que potser ha faltat una mica més de publicitat, però coincidit que hi havien partits de futbol infantils, històries...
I
l'Oliva. Però bueno, els que van a l'Oliva normalment no estarien allí participant-hi. Però bé, també s'ha de dir que era l'únic dia i les úniques hores, com que això ve coordinat amb el departament, doncs no hem pogut buscar una altra opció.
Miquel, volies dir sí, alguna cosa?
Bueno, nosaltres, el col·lectiu independentista, aquest any ens estrenem com a firaires.
Tornava a preguntar, dic, a mi em sona que és el primer any.
Perdó. I bueno, això que ha dit ara el Jordi, que s'ha disculpat per alguna descoordinació, nosaltres només agrair i facilitats mil que hem tingut des de l'Ajuntament de Falset. Vam sol·licitar, estem al carrer de Baix. Llavors, respecte al model de fira, el fet de que sigui descentralitzada, jo crec que li dona, fa augmentar el valor. O sigui, és molt més xulo. Val, no sé, és molt més agradable. A la gent que no mos interessa els autos de xoque, doncs no hi anem.
Exacte.
Ja està. Sí. Anem no cal comprar passar, formatges, no? Sí. Que està molt bé.
I ara la festivitat de la Fira de Sant Andreu. És una mica la idea aquesta, perquè el concepte de fira a nivell de negoci és la festivitat de la Fira de Sant Andreu. I una mica ho centraríem en això, no?
Mm-hmm. Jo honestament crec que ha remuntat bastant el vol, quan me vaig casar amb la Montse, recordo els primers anys, si m'equivoco me fareu memòria, s'havia arribat a posar el tancat?
Sí, tant.
Sí, el tancat, hi havia quatre cosetes, no? Te parlo de fa 18 anys,
No, inclús,
estava en una fase terminal, sí o no, la fira?
A veure, penso que això, algun dia, si l'UTERP està edificat, sí, això serà molt difícil. La fórmula de la proximitat, però l'estar separats és molt bona, perquè jo recordo els primers anys que fèiem Fombella Artesania o Cortera Artesania i Teatre de l'Artesà en Atraccions, se trencava molt aquesta fira. Llavors, compacta però separada.
Sí.
I aquesta ha sigut la clau, penso, els últims anys.
Però coincidiu amb mi que hi ha hagut una revifalla de la...
Jo no volia dir, però també veig així que fa potser als 90, sí, finals dels 90, la cosa semblava que anava bastant de cap a caiguda i, coi, veus que va traient el cap poquet a poquet, o va recuperant el llustre, si pot dir d'alguna manera.
I a més crec que els que ho han portat des de l'equip anterior a l'actual, me sembla que amb seny, no allò intentar morir d'èxit, vull dir una cosa, els canvis necessaris, però... amb una continuïtat de lo que és positiu.
És això, és cada any intentar fer una autocrítica, agafar el que sembla que no ha funcionat o que reculls que no ha funcionat, amb això pues, va molt bé que la gent del carrer pues, te vingui, faci les aportacions que sigui, bones o dolentes. A mi que em vinguin i diuen, hòstia, queda't de conya, pues, no em serveix de massa cosa, m'entens? Sí, m'alimenta l'ego i poca cosa més. A mi el que em serveix és que em vingui... pues, algú, i més si és algú que és nou, com el Miquel, em digui, escolta, això és un desastre, aquí baix pues, hi ha massa parades, o a l'altre lloc hagués quedat millor, no sé, una altra història, no? Sempre una mica en positiu, amb que tot es pot millorar i tot es pot parlar, només faltaria.
Jo, permeteu-me, ens queda molt poc temps, però sí que m'agradaria que de manera breu m'exposéssiu què us va semblar certa editorial que es va publicar en 12 diaris catalans, que es diu La Dignitat Catalana, que Ràdio Falset ens ha mandat com a opus centre informatiu. Què us va semblar o què us ha semblat, si us ha semblat que els diaris van actuar amb coherència, si es van ficar o no s'havien de ficar, o com, què vau sentir quan ho vau veure? Perquè ha sortit a tot arreu, no és allò de només va sortir els diaris, no, ha sortit a tots els mitjans.
Bueno, jo diria que en un moment que la premsa és poc independent, pues és una notícia celebrar que es posin d'acord per una editorial tants grups.
hi ha un diari com el de Tarragona que el seu perfil ideològic és conegut arreu del món, si hagi sumat, indica la pluralitat que té el nostre país i que aquests de Madrid viuen, no sé, com diria algú, a la caverna, no se n'enteren de res, perquè si coneguessin la realitat del nostre país i veure que el diari...
La pressió mediàtica és molt gran, és que és el que et dic, jo penso que la gent de Madrid té una pressió mediàtica bestial, o sigui, hi ha un pluralisme que està molt en dubte, m'entens?
Aquest pluralisme en altres llocs de l'estat no hi és, però bueno, jo no perdria massa el temps amb el que diguin a Madrid, penso la veritat. De totes maneres, a vegades les unanimitats també fan una mica sospitar, no?
Jo aplaudeixo l'estratega, l'estratega d'aquesta acció, l'aplaudeixo.
Creieu que hi ha hagut trucada d'algun polític per fer això?
Això és una estratègia,
penso que ha estat,
jo crec que ha estat premeditat al 100%.
Del món periodístic. Què diries, Miquel?
Jo crec que és una... O sigui, com a estratègia, i de cara a la galeria està molt bé, no? Ens agrada molt.
Home, però... és un toc important que tots els diaris de Catalunya decideixin publicar la mateixa editorial. O sigui, la línia ideològica del diari.
No té precedents. Però jo crec que és una manera de consolidar que ens quedem amb un estatut que no tothom va votar, que el va rebaixar el senyor Zapatero, el partit del que forma part, i que ara està patint un altre cop de ribot, no? Llavors, vaja, jo no sóc partidari d'aquest estatut. Jo vull una constitució del meu país i el meu país independent, no estic jo per molles, no?
A veure, molles.
És veritat, jo penso així. Llavors, una mica, si ara li tornen a donar un cop de ribot, però més suau, més l'altre cop de ribot...
Home, es parla de treure el concepte de nació...
Sí, però fins a quin punt? No?
Ara, en un preàmbul sense validesa legal.
Editorials amb la legitimitat. De dir, hi ha hagut una unió...
Jo penso que la gent, la realitat...
No, la moto. No sé, jo sóc crític. Sóc absolutament crític. M'agrada molt el fet de que, bueno, el diari Tarragona és surrealisme pur i dur. Aquella gent, jo no sé què fan. Però bueno, a part d'això, està molt bé que es mobilitzi la societat civil. No? Com per exemple, amb el cas que parlem abans de la Falbar, que també s'hauria de mobilitzar, no? Hi hauria d'haver una forta empenta. Però me fa por de que ens tornin a donar un estatut que serà inamovible, fins d'aquí 25 anys no el podrem tocar, no sé què, i és el cuento de sempre. No? Per això jo crec que s'ha de tirar una mica pel dret i espavil.
Costarà anar pel
dret. Jo torno al peu del carrer i al final, és el que dèiem, fa una gran llei que fa 7 anys que estem discutint, no sé quants, que li hem donat mil tons, que ens ha tingut a tots distrets de la realitat, i la societat al seu peu de carrer dirà, bueno, i al final què collons he rebut jo de tot aquest rotllo? I tornem a lo mateix de les magnificències, no?
Sí.
És magnificent, però jo encara tinc dubtes si numèricament aquest estatut al menjador de casa l'acabarem notant, o tindrem l'internet de gratis, o... M'explico una mica. I jo penso que el món se'ns enganya molt en grans moviments estratègics de tot tipus, i cadascú juga al seu joc.
De moment ha desaparegut la crisi durant uns dies, no? Parlant de tot això.
No, i pacients ho som, perquè fa 3 anys que estem esperant.
Però sabem per què lluitem o no?
Paciència la tenim,
No sé, jo...
Sabem per què lluitem?
No sé, jo penso que el problema, Miquel, més que aquest estatut en miniatura, és l'entramat constitucional.
Ah, sí, clar.
Penso, però bé, és un punt de vista personal. Jordi, me permets una cosa breu? Si no en podem parlar avui, una setmana, m'agradaria que féssim una mica d'investigació. Vau parlar del tonaire a Somalia?
De l'alacrana.
De l'alacrana vau parlar, perquè jo he rebut notícies a l'altra cara de la moneda, que aquests vaixells estan esquilmant la costa de Somalia, un dels països més pobres del món, que ja han arrasat la costa europea i ara estan arrasant, se salten totes les normatives internacionals, però bé, m'agradaria un dia si en poguéssim parlar.
La veritat sempre té dos cares.
I no ho diu qualsevol, ho diu un professor d'universitat que ho va publicar al Público l'altre dia.
Bueno, jo, Rosa, jo, si em permet, se'ns acaba el temps.
S'ha acabat això?
Voldria...
Que vau felicitar la Rosa l'altre dia.
Sí, però ja
La veig més plena, I rodejat de 5 xicots,
Estic estarrufada.
Moltes gràcies, senyora Gairal. Moltes gràcies, Jaume Borràs, per obsequiar-nos en la teva visita i sobretot
en l'espai. Per mi és anar a casa, I gràcies a vosaltres, als oients, i sobretot a la gent de la Falbar.
Gràcies, senyor Jordi Puigdeu, per vindre aquí. Gràcies, Miquel Perelló, gràcies, Raül Abella. Ens veurem el proper mes. Per la nostra part, ens acomiadem agraint sobretot la trucada, aquestes quatre trucades de la Mari Carme, de la Paquita, de la Maribel i la Tere, la nostra solidaritat des d'aquí i sobretot aquesta lliçó que ens han donat les treballadores de la Falbar, aquells qui l'hagin pogut sentir aquesta hora del vermut i hagin descobert aquesta solidaritat. Nosaltres marxem la setmana que ve i tornarem a partir de la 1. Gràcies i bona fira. Adeu. Gràcies.